Sant Cugat a fons, amb Alba Triador.
I 10 minuts dels dilluns, com bé sabeu tots els oients, és moment de la tertúlia esportiva. Una tertúlia que per alguns començarà amb un somriure, pels altres no tant. Bé, ens comentava l'Àngel Casas que si hagués sigut dilluns passat la primera tertúlia del 2015, haguessin estat ben diferents als ànims. Abans de tot, saludar-vos, benvinguts i bon any, que no havíem tingut l'ocasió de veure'ns fins ara, com sempre ens acompanyen a l'estudi Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Sergi Alemany i Àngel Casas. Una tertúlia i un dilluns que comencem després del partit d'ahir del Barça, a casa, a les 9 del vespre, davant l'Atlético de Madrid, i que afortunadament pels blaugranes va acabar amb un molt bon resultat i també amb una molt bona sensació. Jesús?
Pues sí, molt bona sensació, una sensació del que és capaç de fer el Barça. El Barça ni és l'equip tan dolent que han volgut vendre fa dues setmanes, potser tampoc és l'equip que hi havia a l'època de Guardiola, però és un gran equip, és un gran equip i que pot guanyar a qualsevol equip del món actualment, al Bayern Múnich, al Real Madrid, a l'Atlètic de Madrid, a qualsevol equip quan està entonat. La qüestió és estar entonat. El trident del davant va funcionar i amb això ja funciona no mig equip, tres quartes parts de l'equip. I al darrere també van estar molt segurs, perquè davant de l'Atlètic de Madrid, un equip que juga tant al contracop i que ho fa molt bé, tapar com van tapar i així, i les poques ocasions que va tindre l'Atlètic de Madrid, que em sembla que, a part del penalti, va tindre un xut a porta, si no recordo malament, entre els tres pals va tindre un xut, diu molt de que es va fer una bona feina de tot l'equip.
Un equip que, si bé dèiem les darreres setmanes que no teníem clar quin era el seu 11 inicial, amb les rotacions que fa Luis Enrique, ahir sí que podríem dir que va sortir amb un 11 de gala.
Sí, l'11 que té que sortir, evidentment, i que aquí el Luis Enrique és una miqueta el culpable de tot això. Això no vol dir que el problema no està amagat, perquè aquí entra el món periodístic, moltíssim, perquè hi ha de tots cantons. Jo he tingut aquesta setmana un parell de reunions i bé, hi ha de tot. És cert el que hi ha mar de fons, evidentment, però vull dir que la prova és que amb la Real Societat vam empatar 0 i no vam mereixer ni guanyar, i en canvi ahir va fer un partidàs a tots els personatges, tots els 11 jugadors. Per tant, vol dir que hi ha algú que no tenen ganes de jugar i és el culpable, en aquest cas, és Luis Enrique.
Un incís només. Qui va jugar contra la Real Societat d'inici?
No van jugar aquests tres. Exacte. Si no, això dic que el culpable...
Això, qui és el culpable d'això?
Luis Enrique, en aquest cas, no? Però, bueno, això demostra que els jugadors tenen un pes en el vestuari molt gran, molt gran, molt gran, més del que es pensa la gent, i tot això ve... Jo el que em queixo sempre és el periodista, esteu per escriure, evidentment, però que hi ha moltes coses que no es tindrien que dir, però ho entenc que es tenen que vendre diaris i de ràdios i tot això. Però, a darrere d'això hi ha moltes més qüestions. I sobretot amb el soci... li demano una miqueta més de tranquil·litat, més memòria històrica, més reconeixement de les coses, perquè s'ha dit bestieses aquesta setmana, ha sigut impressionant. S'han dit moltes, com per exemple, per dir un exemple, no estaríem tot el matí parlant, és de dir que aquest, com se diu, el Zubizarreta, els personatges que havia portat, no? I qui va portar el Zubizarreta? El Zubizarreta va portar el Guardiola. Sí. El Guardiola! Cuidado, que la gent no, memòria històrica no en té, I una... pel soci li dono una part de culpa molt important,
Un altre incís, podem saber qui han estat aquestes reunions, Josep Maria? Aquests contactes que has tingut aquesta setmana?
Bueno, jo vaig estar el dissabte sopant des de les 9 a la 1 de la nit. Però no direm quin ni moments i avui, no? Però i va ser important, igual que el senyor...
Déu-n'hi-do de 9 a 1.
El senyor Bartomeu...
Va molt llarg,
Sí, sí, va ser llarg.
Amb sobretaula.
Amb sobretaula.
El senyor Bartomeu ha dit, va convocar eleccions l'altre dia... i va dir, ha dit després, posteriorment, ha dit que si fa falta no farà eleccions.
Ahir no és el que va dir en els mitjans de comunicació, deia que estava convençut de convocar aquestes eleccions, que arribarien al juny, i que creia que, a part de les pressions que hi havia, que era el que s'havia de fer també per donar una seguretat al soci, que fos el soci qui al juny, ja amb més calma, escollís qui havia d'haver al capdavant.
Segons resultats?
És el que va dir davant del club. També va evitar pronunciar-se de l'arbitratge.
segons resultats, igual no convoca eleccions. I està amb el seu dret perquè que ho digui, quedarà malament perquè ho ha dit i no ho faci, però està amb el seu dret perquè encara no ha convocat eleccions. Ho ha dit, però no ha convocat eleccions.
Falta de paraula tindrà, aleshores, potser, sí, davant, del, davant del soci.
Evidentment, evidentment.
No sabem, per tant, si Bartomeu ja s'ha començat a moure entre penyes o...
No, 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 entre penyes sempre he dit...
Però vaja, avui déu-n'hi-do la defensa que Josep Maria Félez ja fa d'entrada de...
El club
de memòria històrica
el i... El club té tres... tot club té tres coses. Econòmica, social, esportiva. Uh-huh. Els socis, evidentment, que només interessa l'esportiva. I hi ha tres coses importantíssimes. I aquesta gent, jo estic d'acord en que han fet econòmica i socialment, és extraordinari el que han fet.
No, l'econòmica, la millor, Qatar ha estat la millor de tothom, la millor de la història, segur. Però,
jo no és que vagi a favor dels altres, jo per exemple a la porta dic que no vull perquè ja l'hem tingut i ja està, més s'ho està pensant, i dels seus entorns volen que es presenti i l'estan pressionant. Un d'ells és el Jordi Casals, que és un expresident de la Federació Catalana, va amb ell i vol que es presenti, vull dir que ja veurem el que passarà.
La Porta deia aquesta darrera setmana tan mogudeta a Can Barça que es pronunciaria quan ho creiés adient, que efectivament, com apunta el senyor Félez, ho estava meditant.
Sí.
És que la Porta avui dia només es presentarà si sap que guanya. Si sap que guanya. Sí, si veu que els resultats són bons. Sí, llavors ja no té tan clar guanyar, perquè el futbol són els resultats, per molt que hi hagi la part... Perdó, la part econòmica i la part social, el futbol són els resultats.
I tant,
Són els resultats.
Creieu, per tant, que ara ja no tindria tan clar guanyar? Que si l'equip...
Depèn, home.
Va bé.
Estem parlant d'un resultat.
No, per això, si l'equip continua...
Però a veure, si el Barça et guanya la Lliga... i et guanya la Champions, o et guanya la Lliga i la Champions, o et guanya la Copa i la Champions, o et guanya un títol o dos, un dels importants, o un del menys important i l'altre, a veure, jo crec que... No sé si el Bartomeu tindria tot el respaldo del soci així, però que guanyaria molt
respaldo.
En aquest moment no, però si s'arriba a aquest supòsit, la situació canvia molt.
Si es guanya, sí, tant que sí.
Canvia molt.
Tenim un mes molt important, que és l'eliminatòria, sembla ser que amb l'Atlètic de Madrid, perquè confio moltíssim que eliminarà el Madrid, perquè té que fer, si fa un gol l'Atlètic de Madrid, tindrà que fer 4 al Madrid. Mm. Per tant, ben sabem que l'eliminatòria de Copa serà Barça-Atlètic de Madrid. I això condiciona moltíssim també la continuïtat del Barça.
I el Barça ha d'ajudar a la tornada al camp de l'Elx, eh?
Sí, això és important. Sí.
5-0, però... Vaja, després parlarem, sí, no? Com deia el Jesús, dels jugadors que van sortir contra la Real Societat, també, o... Bueno, contra l'Elx van sortir els bons, però contra la Real Societat segurament van sortir els que havien de sortir contra l'Elx.
No, no era aquell...
I a la inversa.
No era el dia per jugar quan el Madrid acabava de perdre i tenies possibilitats de posar-te a un punt real del Madrid.
Correcte.
Déu-n'hi-do avui com hem començat aquesta tertúlia, no? Teníem coses optimistes per parlar, però hem estat realistes i estem tocant altres temes que d'altra banda en aquesta tertúlia crec que tampoc és que fem un gir avui, no? perquè s'hagi guanyat, perquè sempre tots ens hem mostrat bastant partidaris que l'equip no anava tan malament. Si bé és cert que avui estem fent una tertúlia o des d'aquest minut fins endavant
passant moltes coses
del que puguem parlar en parlarem i bé de l'equip gràcies a aquesta gran victòria d'ahir.
Quan començàvem, també ho apuntava l'Àngel, que ara li direm el torn de paraula que el reclama, que potser ben diferent hagués estat la tertúlia si hagués sigut la setmana passada. Ara sí, endavant, sí, Àngel, que feia uns moments demanaves el torn de paraula per intervenir.
Sí, jo no entraré en els temes extraesportius, cuidado, problemes de junta, problemes d'això també són esportius, però...
Què és amb els de l'Espanyol, tu, ja? Sí.
No, ara vol dir...
No vols entrar als del
Barça. Amb el Barça i després anirà
a
l'Espanyol.
A posteriori tractarem la situació de l'Espanyol.
Però per mi, mireu, va ser molt significatiu. Primer, les lamentacions i comentaris que van sortir arran del partit de la Real Societat. Això era un fet al qual s'havia de prendre mesures. Però per mi va ser molt significatiu el dia del partit de l'Elche. I us diré per una cosa. En el partit de l'Elche, no sé si vau fixar, les poquíssimes vegades que els defenses van estar passant-se la pilota a ells. Poquíssimes! Poquíssimes! Per mi, això va ser un factor de voler fer un tipus de joc, podem dir, versat sobre l'altre i no perdre temps a casa teva, vull dir, allà entretinguent la pilota. Per mi va ser un temps. I el partit d'ahir va ser un partit de decisió, de força i de rapidesa. el Barça.
Rapidesa també, sí.
Rapidesa moltíssima.
Moltíssima.
Cosa de la pilota, en la transició.
Cosa que tens en partits de... No hi era. Vull dir que vol dir que els mateixos jugadors, jugant a un ritme o un altre, a un impuls o un altre, dona d'un rendiment diferent. Aquesta és una punyetera realitat.
Després,
per tant, per mi, això va ser el factor essencial, que van lligar bé, que tal, tal, però és que hi anaven tots. I no cal dir el trident aquest que ara... Ara això, jo voldria dir també que això, Messi recupera la d'allò, però a la vegada queda al nivell de la cooperació d'altres. Vull dir, el Messi no pot ser l'únic. Ara hi ha un trident que és únic en qualitat i en capacitat, el quin porta la batuta del Barça. Vull dir, hi ha hagut aquest canvi de o que ja hi eren abans, però vull dir que això és el que ha consolidat el pas d'aquests 15 dies o 8 dies de la Real a l'Atlètic de Madrid. Han passat aquests fets que per mi són molt significatius.
Doncs,
ara,
si us sembla,
hi ha eleccions, Àngel, hi ha eleccions que per mi perden importància.
Després d'aquesta valoració del partit d'ahir, de parlar d'aquest trident, veiem com va veure el partit amb les declaracions que va fer en roda de premsa l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Luis Enrique.
Estas afirmaciones que haces, ¿cómo lo sabes? ¿Eh? Esto que es que hoy me levanto, ganamos 3-1 y estos te quieren. Mañana pierdes y te odia todo Dios. Nada, yo me centro en controlar lo que puedo controlar, en ejercer la máxima idea futbolística a mi grupo de jugadores o al equipo y en ser lo más competitivos posibles. El resto decidirá a final de temporada si hemos sido merecedores o acreedores de ganar títols i ese serà el juez de mi etapa.
Més enllà de preguntes que no va voler respondre, polèmiques on no va voler entrar, en la seva línia a les rodes de premsa, diferent potser a la darrera que havíem vist, aquesta era la resposta de Luis Enrique quan un periodista de Golden Factory li deia que el barcelonisme l'estimava i que ell havia tornat al Barça per guanyar títols, i la pregunta que li feia era que com es guanyaria la confiança de Messi, i ell doncs feia aquestes declaracions.
No és amant de la premsa, no és amant de les rodes de premsa, Luis Enrique.
Gens.
Ha quedat més que comprovat, esquiva moltes de les preguntes que se li fan.
I és mal educat.
Queden sense resposta. Això molta gent ho interpreta, com diu el Josep Maria Félez, de mala educació, de xuleria.
Ara, també entenc de que la premsa, fixeu-vos en la roda de premsa, per exemple, de Bartomeu, una pregunta repetitiva a tots els periodistes. Això és el que no pot ser, també. El periodisme, per mi, es divideix en diverses versions i fixeu-vos-hi que el periodisme bo, periodista bo, es queda al final fent les preguntes. És els últims que pregunta. I això no pot ser, això també. Pregunta repetitiva. I vostè què faria? I vostè què faria? I la mateixa pregunta la repeteix 3 vegades, que per això es va arribar a la conclusió amb el seu dia de 2 preguntes per periodista. Perquè això no podia
ser... 2 o 1, però vaja.
Què li ha semblat a l'equip?
Això
perquè entenguis una mica el que passa... Perquè et diguis una mica el que passa, i que jo no estic d'acord, però bueno, és la realitat, és que molta gent, hi ha tanta proliferació de mitjans, que molts mitjans, sobretot els radiofònics o televisius o així, fan la pregunta, però clar, volen posar en el seu mitjà la seva pregunta amb la resposta. I llavors donen la volta a una pregunta, perquè ells ja porten la idea de la pregunta aquella, donen la volta a una pregunta que ja s'ha fet. Sí. Això abans que hi havia menys mitjans i així no es donava tant.
Sí, d'interpretar que cada mitjà vol el seu titular.
És una autocrítica de nosaltres mateixos, de que, a veure, deixem de ser protagonistes dels mitjans, que siguin protagonistes dels personatges, i que si ja li ha preguntat al Sergi una cosa amb el Josep Maria Félez, jo no tinc que donar-li la volta per preguntar-li el mateix perquè em digui a mi l'aixonça, jo puc posar-ho en un mitjà, sinó agafo la seva veu i la poso amb el tall aquell i ja està, sense posar-me la meva.
O idear-te una altra pregunta.
Exacte.
També val a dir que en el cas de Luis Enrique...
És una autocrítica.
Moltes vegades es fan moltes vegades la mateixa pregunta i ella no la respon cap de les vegades.
I en el cas de Luis Enrique jo volia apuntar de que, a veure, diem que és mal educat, que és... Veure, ja sabíem a qui portàvem, aquí al Barça ja sabia qui portava, Luis Enrique, que és un jugador que les relacions públiques no han sigut mai el seu fort, ni
ja
quan
era jugador, tenia
ni quan
caràcter.
Era jugador ni ara. Vull dir, amb el Celta anant bé, era igual que està passant aquí al Barça,
No seguies el seu dia a dia.
Clar, però era igual, Senties a vegades algun tall per la premsa o així, i feia uns talls, i les relacions amb els jugadors, això que diuen de la mala relació amb el Messi o així, jo no crec que és que tingui una mala relació amb el Messi perquè estigui enfrontat amb ell, sinó simplement perquè ell no té una bona relació amb ningú.
No, és un home simpàtic i empàtic, podríem
dir. És una d'això que si el Messi li fa una, doncs a ell li dona igual que es digui Messi que es digui Munir.
Sí, sí, sí.
Li dona exactament el mateix. Clar, això es pot interpretar com una mala relació per aquesta aureola que hem creat amb els jugadors, amb els cracs, de que són unes figures que són intocables, que els hem d'estimar i que els hem de no sé què i que estiguin contents i que no sé què, que no sé quant. A veure, són uns professionals que estan cobrant bastant bé, i a veure, i què tenen que fer és exigir-los que compleixin. A mi aquests carinyos i aquests amors, i que si ara... Jo sentia una tertúlia aquest matí que sí, és que clar, el Messi si veu que se sent estimat, estarà bé i no passarà res i no marxarà, però si no... Què collons les que has d'estimar? Estimar, i que compleixi. Que compleixi la seva feina.
Parlarem d'aquí uns minuts de Messi, les seves declaracions que va fer ja després de tants dies de rumors a Barça TV. Si us sembla, continuem amb el partit i sentim un moment la valoració que va fer el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, del joc que es va veure ahir al Camp Nou. Sembla que...
Bueno, sí, creo que hubo... Me parece que dos partidos en uno mismo. En el primer tiempo el Barcelona fue mejor. Empezó con mucha dinámica, con mucha intensidad, sobre todo a la pérdida de la pelota, y nosotros jugamos un primer tiempo malo. El segundo tiempo fuimos competitivos, encontramos el gol, y después obviamente jugamos un partido mucho más cercano a lo que somos, y obviamente en ese partido nos sentimos mejor, nos sentimos más cerca del empate. Y bueno, una jugada queda medio de rebote, estoy un poco lejos de la acción, termina definiendo un partido que en el segundo tiempo fue entretenido y terminó siendo para el Barcelona.
Efectivament, va ser el Barça que va guanyar, una primera part molt deslluïda de l'Atlético, la segona, tal com ha apuntat Cholo Simeone, sí que potser es van parlar més d'igual a igual. Àngel?
Sí, d'igual a igual, però sense ocasions, eh?
Això ho remarca el Cholo. Sí, remarca, tot i que jo
tot
pensava...
i que ell també remarca que tampoc n'hi va haver masses del Barça, sinó que van estar més encertades.
Sí, no,
jo em pensava que Simeone elogiaria més el partit del Barça, però clar, imagino que també en calent en aquells moments ell volia la victòria i estava fotut, com diu l'Àngel. Però vaja, també va ser una compareixença, una roda de premsa molt curta, i Luis Enrique, doncs, que venia després de Simeone, sí que va voler insistir en que, segons el seu parer, l'equip havia tingut poques oportunitats, a banda i banda, de fet, hi havien hagut poques oportunitats, però que es mereixia la victòria. El Barça va deixar d'entreveure Luis Enrique, com crec que tots els que ahir van veure el partit vam sortir amb aquesta sensació, i més després de veure també com es posa l'Atlètic de Madrid en aquest partit, que és amb un penal molt discutit, però vaja...
Totalment.
Ahir l'àrbitre no, un dia no Mayenko...
Ja sabem qui és. Ja.
Que en el seu dia li van donar un premi al millor arbitratge, no? El
que
millor
ja àrbitre...
Que ahir, per això dic, en el seu dia...
Ahir no va fer content ni a un bàndol ni a l'altre.
No, ahir va optar per anar traient targetes i aquest no és
parlar dels àrbits és com parlar del dia de la marmota. Sempre diem el mateix, vull dir, que són molt dolents, el nivell és dolentíssim, perquè a veure, es pot discutir a l'ombro que la jugada del segon gol, que pot haver-hi ombro o braç... Jo em decantaria més pel braç que per l'ombro.
Sí, sembla braç, quan hi ha
però,
tens quantes repeticions. Pot haver-hi
dubtes,
t'asseguro que no ho va veure.
I et pots equivocar.
No, perquè si ho veu, pita, ràpid, clar.
I et pots equivocar.
També seria, ho apuntaven en roda de premsa, que és molt més fàcil, un cop es veuen les repeticions per la televisió, veure les faltes, que en directe a vegades és més complicat.
Sí,
no per això va ser saltada a la
repetició. Però sí, però per exemple, l'entrada aquella que li fan la sang al Neymar està a 2 metres a l'àrbitre, Està a 2 metres, i entra amb el peu aquell que li clava tot l'obstacle allà, allò, vamos.
No va ser ni falta.
No va ser ni falta. Allà sí que no ho perdono, jo. Jo ja no ho perdono. I amb el penalti, dius, a veure, per mi no ho va ser, però clar, no ho va ser després de veure-ho repetit i així.
I si el pites,
pot equivocar.
El del Rakitic va ser penalti.
Exacte, també va ser penalti.
Amb molt menys que tot allò, el València espanyol, a últim moment, una caiguda del porter i tot allò, va ser un penal contra nosaltres.
També és veritat.
En menys que tot això.
Sí, sí.
Qui també va fer valoració del partit va ser Messi, que sentirem diverses declaracions seves. Primer, la valoració del partit, i després aquelles declaracions a Barça TV d'aquests rumors que havíem anat sentint la setmana passada.
El Atlético de Madrid es un equipo muy difícil de jugarle, porque juega siempre al límite, porque aparte de eso tiene grandísimos jugadores que si lo dejan jugar te juegan muy bien y de la nada te pueden crear situaciones de gol. Creo que hoy controlamos todo eso, prácticamente no nos llegaron al arco hasta el penal, que para mí no era, no sé si se vio o no, y eso dice mucho del equipo, ¿no? Que hasta esa altura íbamos 2-0 y prácticamente no habían patido el arco.
Doncs content també Messi del resultat, també incidia en aquestes poques arribades a la porteria i se li escapava el riure quan parlava d'aquest penal que deia ell que per ell no
ho
era.
Ja està, ja ho ha dit Messi, no ho és, per tant no és penal.
Exacte, ho ha dit Messi, sí. No, però em sap greu, perquè si l'àrbit creu que és penal, vale, em sembla molt bé que pita penal, però és que l'altra àrea va haver un de clamorós,
sí, amb
el Rakitic agafant-se per sobre, cop de colze, i ves, per favor, pita els dos. El tema arbitral a Espanya està molt malament, fatal, i hi ha solució. Jo sempre he apuntat una solució, que és que, o sigui, toca Barça-Madrid o Barça-Madrid, han de posar o el Loz o el Mallenco. No, que arbitrin, o sigui, un sorteig, i que toqui. Llavors, el següent sorteig, si l'Oz ha arbitrat el Barça-Madrid, doncs no entri, entri un altre ja. O sigui, penso que això seria aquest tio. No. Estàs dient, estàs fent una distinció entre tots l'arbitratge que diu aquest és bo i aquest és dolent, dintre la mateixa primera divisió.
I una política que jo també he apuntat aquí més d'una vegada, de que per què no hi ha sancions als àrbits obertes.
També, exacte.
Públiques, vull dir, la setmana, com es fa amb els jugadors i es fa amb els centradors i així, a la pública, el senyor Uniano Mayenco, castigado con dos partidos por tal y por tal. Jo ja no em refereixo a la senyal a la jugada del penalti o a l'altre penalti i el rèquidic, perquè això són apreciacions i que pots optar.
No, és que en línies generals...
Una jugada a 2 metres, una patada com la que es va donar del
Pablo
a Neymar a 2 metres, això ho ha de veure, que està a 2 metres. Això ho ha de veure, això es té que castigar.
A veure, hi ha un comitè perquè sancioni això. I espero que, ja va passar, també, l'Atlètic Madrid també va jugar molt violent,
sí,
però amb el Madrid també, amb el Madrid també la setmana passada, amb el partit de Copa. Espero que aquesta setmana
és un equip,
juguin els dos violents, es matin tots dos i acabin...
Segurament perquè ha guanyat una lliga darrerament i ha fet bon futbol. El Batriador deia aquest matí a la redacció que el tenia com un equip amb certa estima, però que després de veure ahir com repartien llenya, sí, ja ha començat a posar la creu
sempre ha sigut
aquest Atlètic de Madrid.
El Sergi justament m'apuntava el mateix, Jesús, que sempre havia estat un equip de contacte, però jo no recordo els últims partits tanta canya.
Hauries de pensar en Caminero,
i el, com el dia d'ahir, sobretot una actitud agressiva i poc educada que jo vaig veure ahir sobre el terreny. Potser és la meva falta de memòria.
Això fa 50 anys que és l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí, sí.
Perquè ja teníem el Grifa, teníem
no
la Calleja...
No pots dir tanta memòria.
Però bé, la nota positiva és que ahir, malgrat l'arbitratge, malgrat el partit dur que ja preveies de l'Atlètic de Madrid, l'equip va demostrar, com deia abans l'Àngel, que quan vol pot.
Sí, sí,
I ahir vam tornar a veure, al meu entendre, un Barça que feia circular ràpid la pilota, que hi havia ajudes defensives. Darrerament estàvem veient equips que plantegen els partits com t'ho plantejaran tots, que és tancats al darrere i a sortir el contraatac.
Sí.
Però és que en aquests contraatacs la defensa no diré que es trobés en inferioritat, però es trobava sempre un a un en les marques. També aquí en principi els jugadors del Barça són una gran defensa, per tant no hauríem d'encaixar els gols que encaixem, però vaja, ens ha condemnat molts partits a encaixar un gol i ser incapaços de xutar a porteria contrària i de remuntar el partit. Ahir, amb un Atlètic potser un pèl més estirat, però no massa més.
No,
quan el Barça creuava el camp, l'Atlètic
va jugar en
4-4, tornava a tancar-se, no tenia més remei, tot el Barça estava en camp contrari, la pilota circulava ràpid, hi havia ajudes, es mirava porteria.
El que em va agradar més ahir del Barça és que allò que fas al final dels partits, que dius, escolleix un jugador millor, jo estic segur que la majoria de la gent escolliria el Messi, però jo crec que ja per automatisme. Perquè si analitzes el partit de tots els jugadors, mires el del Neymar,
el Neymar
ahir es va sortir. Es va sortir. Mires el Luis Suárez i va fer un partidàs.
El Messi va intervindre els 3 gols.
Li va costar més en entrant, però la segona part...
Mires el partit del Rakitic i de fàbula. Mires l'Iniesta, que va començar bastant fluixet, va ser dels més fluixos de la primera part, però va anar creixent.
Crec que Luis Alves,
crec que podríem trobar un jugador, anava a dir.
Inclús Alves, que potser...
El Busquets va tornar a estar al nivell que volem del Busquets. El Piqué...
També,
torna a ser el Piqué.
I Malva, també.
El Mascherano està sent tota la temporada el Mascherano, de veritat, perquè és un jugador que és impagable.
Ahir, per tant, no hi ha cap...
Clar, és allò que dius.
O sigui,
va ser l'equip.
I del que es deia de paraula i de fets, que l'equip pivotava amb el Messi, ara pivota sobre un trio, com a mínim.
Sobre els tres.
Sí, però ell és l'eix,
Sí.
No li traiem, però...
No li traguem, però però és un que abans ho feia fent gols, ara ho fa fent algun gol i passes. Els passen bons que són d'alta qualitat i que corresponen.
Per tant, avui li donen la pilota d'or?
No, això no, segur que no.
Ho veurem.
Espero que li donin el Neuer.
El Neuer.
Guardiola també.
Cristiano Ronaldo viatja a Florentino, viatgen tots. No viatjaria.
Malament a rei.
Escoltarem després què pensa Messi, que també tenim a unes declaracions seves respecte a la pilota d'or. Ell tampoc és massa optimista, ja us ho avanço. Deia el senyor Félez que Messi era l'eix d'aquest equip, ha sigut protagonista d'aquests rumors, i finalment ahir va parlar, no acostuma mai a desmentir i a fer-ne declaracions, però ahir ho va fer davant els micròfons de Barça TV.
Bueno, aprovecho la gracia de poder dar mi versión, lo que realmente es de verdad, porque escuché decir de todo y nunca salgo a desmentir nada, porque ya se dijo muchas veces que había tenido mala relación con Guardiola, con Eto'o, con Ibra, con Boyan, que había echado a mucha gente. Eso no es verdad, ni mucho menos, y tampoco pedí que echen al entrenador nuestro, ni a Juanjo, ni a Canales, ni todo lo que dijeron. Eso no es verdad, no lo haría nunca. Me duele porque salió de acá, de Barcelona, de gente que quiere o dice querer al club, que es hincha, no viene de Madrid como otras veces que no atacaron. Es gente que quiere hacer mal al club y ahora más que nunca tenemos que estar unidos porque vienen cosas importantes.
Y también va a explicar cómo le afectaban aquests rumors de título personal.
Está cansado, por lo que te digo, que escuché muchas cosas decir de mí, anterior, ahora. Me pintan como que manejo el club y soy un jugador más del vestuario como todos mis compañeros. No tomo decisiones ni pido que la tomen. No exigí nada para quedarme porque no tenía ninguna intención de irme a ningún lado tampoco. Escuché versiones de eso también, de que mi papá había hablado con el Chelsea, con el City. Toda mentira que aprovecho para desmentirlo y que toda la gente sepa la verdad.
Deixa clar que, o almenys explica, que ell no té cap intenció de marxar a cap lloc, que el seu pare no ha parlat amb ningú i que tot és mentida. També que li sap especialment greu, perquè si moltes vegades els rumors venien de Madrid, en aquesta ocasió han sorgit a Barcelona i això dol.
Ja, a veure, és una cosa certa, és que hi ha la desestabilització que hi ha en un club ve provocada pels interessos d'altres persones. Evidentment, el problema és que qui se'ls creu. I desgraciadament la massa social s'ho creu moltíssimes coses.
De totes formes, que el Messi, jo no dic que hagi contactes, negociacions ni res amb el Chelsea, però que ha hagut alguna cosa amb el Chelsea de forma indirecta, és real.
Sí, sempre n'hi ha cada dia, n'hi ha cada dia en tots els clubs, a nivell petit.
Irreal, i té molt que veure la seva dona. Les dones són molt dolentes.
Sí.
Ara aquí, Jesús, et picaré la cresta, sí, perquè trobo desencertat el comentari.
Sí. Però sí que és veritat,
que influeixen... Els pares també, no?, que en categories inferiors...
També són dolents, també. Influeixen molt amb els marits, amb els matrimonis així, sí, amb aquest nivell de futbolistes, i la seva dona, a veure, l'amiga seva a Barcelona, amb qui convivia, amb qui feia vida, i d'això era la dona del Cesc, que això era públic i notori, que feien vacances junts i tot, i vivia amb ella, quasi. Vull dir, i això té una influència, i segurament, si el Messi algun dia decideix marxar, o així, per pressions, per el que sigui, o perquè l'assistència de la seva dona, de que vol viure a Londres perquè està més de moda,
també
pot acabar passant.
Victoria Beckham amb David Beckham, perquè deia que Espanya feia olor allà endavant.
Sí. No, però és real, és xistós, sí, ens en riem, però és real.
Perdó, jo lligant amb això hi voldria afegir una sospita meva. Jo voldria saber, aviam, com estava de pactat el tema fiscal del Messi.
Aquesta és una altra.
Perquè segons com estigués lligat, vull dir, no ho sé.
Aquesta és una altra. Anglaterra, les avantatges fiscals
són molt...
El que sabem
és que li han caigut a sobre uns quants milions, sí, no, que ha hagut de d'allò. Ara bé, si això estava previst o no, si era responsabilitat d'un o havia assumit la responsabilitat d'un. Això
Messi l'últim any ho ha tingut tot en contra.
Eh?
Sí, que en l'últim any ho ha tingut tot en contra.
Per tant, vull dir...
Que et pugui girar de negatiu...
Aviam, si aquí podria haver hagut algun incompliment de part del Barça o no, no, no ho sé, vamos, és a dir, que jo només són cabales que m'he fet. No és un fet nimi, no és un petit. No, vam fer un sopar i no li van convidar. No, no, no és això,
però els entorns, dir, els entorns no és, del futbolista, no les dones i els pares, és el pitjor que hi ha, amb tots els meus respectes, a dones i pares...
A mi em queda la gran...
Però, també, és el pitjor que hi ha. I després també hi entra el seu assessor personal, o, bueno, com no diuen,
el mànager.
El mànager, vull dir.
També,
que,
també.
Que és un altre, que és un altre.
També, que aquests viuen de la venda.
A mi queda l'esperança que, com que és un, el Messi, en aquest cas, i la seva dona també, amb aquest, amb l'assumpte idiomes, són uns patates, total. Anar a veure un país com Anglaterra, a part més diners que tinguis, que paguis un intèrpret que estigui tot el dia amb tu, sí. Em queda aquesta...
Seria divertit veure el Messi parlant amb anglès.
Sí, no és capaç d'anar ni a Itàlia, aquest home, també t'ho dic.
Si us sembla, ens queden 5 minuts escassos. Perdona, Àngel, l'actualitat de Can Barça avui era clamorosa. Dediquem-nos ara sí a l'Espanyol, que no va estar tan d'enhorabona amb aquesta derrota per 3 gols a 0 al Real Madrid.
I tot en un invers, diré, tot en un invers al Barça, així com el Barça doncs,
i no gaire bon partit.
Va lluitar, va amb rapidesa, va fer d'allò, doncs l'Espanyol va sortir ja vençut. Als pocs minuts va tirar 2 xuts a porta que van ser simplement per comprovar aviam si hi havia porter o no, i de, vull dir, xutets, així, vull dir, realment deplorable aquesta d'allò.
Afectarà això de cara al partit de Copa?
No, algú ha dit que se reservaven per la Copa, vull dir, això ha de reservar-se. Si fes l'hora següent, si diria, home, potser sí que sí, l'hora següent...
És important aquest partit de Copa,
per la final. Molt des de dos punts de vista. Primer, perquè
i econòmicament parlant, també.
Sí, no, això, espectadors n'hi haurà poquíssims, n'hi haurà menys de 10.000.
No, però la marca que dona nom al camp, si no m'equivoco, si s'accedeix a quarts de final, són 160.000 euros que també entren a la caixa de l'Espanyol.
No ho sabia.
I venen amb un 2-1 de més
talla,
que
el fet sí és que amb un equip que no era, diguéssim, el primer, perquè hi havia incorporacions d'allò, va fer un gran partit a València, realment, jo diria, robat amb el penal d'última hora, perquè allò podia ser una caiguda o podia ser una falta, és veritat, però vull dir que no... a part del resultat, va fer un gran partit, i contra un València que no és moco de Pau, vull dir que no...
Jo vaig veure el reportatge del camp del Madrid, el llarg reportatge que van fer, i em va semblar un equip fatal, l'Espanyol.
Sí.
Així com el dia de l'Eibar, va perdre,
sí,
però va apretar fins a l'últim moment i no va marcar per mala sort.
Un equip víctima, deia l'Àngel, abans d'entrar.
Un equip pensut abans de sortir.
Jo vaig veure el resum també, i el primer gol i l'últim és que estan sols, el James i el... i el Nacho estan totalment sols, no tenen ningú al voltant, a 10 metres no tenen
jo
cap jugador de l'Espanyol.
Que conceptualment van anar a fer un partit de tràmit i
el problema de l'Espanyol
no van sortir a guanyar ni amb l'atenció.
Els culers recalcitrats,
ja volguem, costa molt, però si no vols és que segur que no, vull dir això.
Els culers recalcitrats així diuen que el Madrid sempre comença la temporada amb 6 punts.
Els
de l'Espanyol.
Sí.
Jo estic en contra de... Jo això no m'ho crec, això ho dic a més a nivell antàctic.
Però sí
que és veritat que l'Espanyol mentalment davant del Madrid no sap afrontar els
partits.
És un partit que saps que el tens perdut.
Sí. Però
és el partit ideal per anar-hi.
Que
et surt malament.
Si
saps que el 90% dels cops el perdràs i del 90% al 80% igual és per golejada, doncs llença-t'hi. No tens res a perdre.
I
mentalment li falta aquest xip al Madrid.
I a més, jo crec que mentalment també hi havia dit, no, l'important és el del dia del València que l'any demà passat. Vull dir, però això els professionals no han de comptar d'aquesta manera.
No estem d'acord.
El professional és el de cada dia. Haurien de poder jugar un partit cada dia amb la mateixa intensitat, que per això s'entrenen. Vull dir que no... I per això cobren.
Exacte.
Per tant, no, va ser una... Ara bé, però la sort dintre de la desgràcia és que continuem amb el desè lloc, depèn del que faci avui el Rayo Vallecano amb el Córdoba, i que estem en la nostra lliga, podríem dir. Ara bé, però tornem a fer una propera final el diumenge que ve amb el Celta, que el tenim empatat a davant nostre, vull dir que ho tenim animat i bé, i crec en possibilitats.
Si us sembla, posem el punt i final amb la pilota d'or que s'entrega avui, amb unes declaracions de Messi que, com bé dèiem abans, no se sent massa optimista.
Siendo realista creo que está complicado, ¿no? Pero vamos a ir y disfrutar de la gana, y quien lo gane lo va a tener merecido seguramente, porque tanto Cristiano como Neuer hicieron año espectacular. Uno ganó la Champions, hizo muchísimos goles, el otro fue campeón del mundo, así que no sé quién será el ganador, pero seguramente quien lo gane será merecido.
Doncs, poc optimista, Josep Maria, igual que tu, Messi, jo, per la pilota d'or, però ell almenys hi anirà, sí, i deia que merescuda, tant se la guanyava Cristiano Ronaldo com Neuer, per les grans temporades que diu haver fet.
Si féssiu un premi per qui guanya la porra, jo ja la perdria d'entrada, perquè el meu vot seria és Neuer. Per tant, vol dir que en que sàpiga que la guanya, no vull que la guanyi.
Vinga, fem una ronda de la porra. Jesús.
Cristiano.
Josep Maria per Neuer. Sergi.
Ens agradaria, crec, a tots que fos Messi, sí, no. però Cristiano Ronaldo. Compte a veure Messi amb quin esmoquin ens sorprèn.
També, demà...
Passa que potser si no és guanyador queda més en segon pla.
Cristiano viatja. Cristiano viatja i està guanyat ja.
Àngel.
Jo no ho segueixo gaire, això, ni com que no hi competeixo en cap dels meus. No. Ho deixaré,
mai se sap.
Ho deixareu pel que opina la majoria d'aquí. És que hi ha dos cristianos i un altre.
I un Neuer.
De qui és aquest, no?
L'alemany, el porter alemany que va guanyar el Mundial. Del Bayern.
Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del vespre, sabrem qui és el guanyador d'aquesta pilota d'or.
Qui guanyarà, Alba?
Jo crec que, malauradament, pels meus gustos futbolístics i personals, Cristiano Ronaldo. Mira, tant de bo ens equivoquéssim. Ho sabrem aquesta tarda i en parlarem dilluns que ve. Que tinguin molt bon dia, senyors.
Gràcies.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.